No, això ja és en
ja
època
és
posterior.
En època posterior.
Això, sí, això ja és en època de Macià.
Sí, és a dir...
Ja és en època de la República.
Sí, però vull dir, potser que de falta també ja va començar a organitzar, és a dir... La...
Certament, el llançament de l'Institut... Puig i Cadafalch hi va tenir una importància extraordinària. El fundador de l'Institut va ser Prat de la Riba. Però les idees de Puig i Cadafalch van ser decisives en la fundació de l'Institut i Puig i Cadafalch va ser un home que va lluitar per mantenir l'Institut fins al moment de la seva mort, que va ser després de l'any 39. I l'Institut sí va reprendre la seva activitat i va ser possible que s'anés mantenint durant aquesta època tan dura i difícil del franquisme, va ser gràcies a la valentia i a la decisió de Puig i Cadafalch els anys immediatament posteriors.
Els adversaris, intel·lectuals, no em refereixo als adversaris polítics, que aquests tenen poca importància i els hem de menys tenir, sinó els adversaris de tipus lingüístic, on s'arreglaraven? En aquesta gent que quedaven anclada en el passat?
Sí, se n'enclaraven una cosa que em van dir l'Acadèmia
sí.
de la Llengua Catalana,
sí.
que era un reducte de gent molt arcaïtzant, gent que escrivia un català gairebé medieval, eren gent excel·lent, d'altra banda, gent d'una gran bona fe. Jo n'he conegut alguns, jo recordo haver conegut, per exemple, Miquel I. Planes, que va ser un home que va fer, d'altra banda, una gran tasca com a publicador de textos medievals. I recordo que quan jo era un jovenet que començava a treballar clandestinament en aquella època a l'Institut d'Estudis Catalans i es començava a anar a veure gent en nom de la Secretaria General, em vaig anar a veure en Miquel I. Planes, que era un dels vells irreductibles que no acceptava les normes, i per un premi de l'Institut. I, esclar, aquells moments eren uns moments d'una persecució terrible. I, a l'hora de firmar, va firmar com ell solia amb la Y. Diu, bé, diu, quan ho publiqueu, ja ho podeu publicar amb la I llatina. L'home ja havia abandonat la seva posició perquè comprenia que en aquell moment defensar el català era defensar les normes de l'Institut, defensar els criteris de Fabra, defensar aquella posició que per ells era massa moderna, massa revolucionària, però que avui és la que tothom considera normal.
1932, doncs, és la data, l'any en què surt, que es publica aquesta obra capdalt de Fabra, amb la col·laboració de l'Institut i dels seus equips, i 50 anys, que és mig segle per la vida d'un poble, és molt important, i sobretot per els avanços realment vertiginosos de la tècnica. La pregunta que tots ens fem és si l'Institut en aquests moments està fent una tasca d'actualització i d'apropament de la llengua als esdeveniments que s'estan produint contínuament des del món de l'astronàutica, el món de la mecànica, de la tècnica, de la bioquímica, etc.
Bé, l'Institut d'Estudis Catalans en aquests moments està a punt de traslladar-se a les noves oficines i de reprendre el que havia estat una vida normal, però que en aquests moments encara no té. Encara treballa amb un nombre de gent i amb uns locals que són els mateixos del període de la clandestinitat. I, per tant, tampoc no es pot exigir que l'Institut d'Estudis Catalans avui, en aquest mateix moment, en aquest mateix mes, treballi com si fos un avió.
No, no, és que ja que parlem de l'avió, els temes que ens trobem tota la gent que de grat i amb vocació escrivim, és, per exemple, en el tema de l'aviació, l'autesa de l'aire, si és que se n'ha de dir d'aquesta manera, no, perquè encara no està definit, o el take-off, si realment és prendre el vol, o si és aterrar, paraula que naturalment a mi em preocupa molt cada vegada que dic que un avió aterra perquè dona més aviat la impressió cataclismàtica. Vull dir que tots aquests mots són mots que vosaltres, ja sé, que heu passat per unes situacions molt difícils, econòmiques, polítiques, etc., però que en aquests moments el país necessita, com l'aigua que beu o que el pa que es menja, que vosaltres digueu quina és l'opinió sobre una sèrie de mots que tenim dubtes. I dubtes legítims.
Sí, sí. No, la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans està treballant en aquests moments.
Sí, però...
No solament en l'aportació de solucions lèxiques, en l'aportació d'anàlisis de noms a lloc,
que és un altre dels problemes greus.
Oh, la toponímia és un altre nom greu, també. Mira, en Lluís Peroneda, que és un home, ja ha tornat, que és un home que coneix perfectament aquest tema, sap les dificultats que es presenten a la televisió i a la ràdio en moltes ocasions, no és
sí,
això,
sí,
Lluís?
Sí, noms estrangers i noms d'aquí, de capitals sí, sí, i de pobles sí, sí, nostres que...
I gentilicis.
I gentilicis, això
bé,
mateix.
Ara, això és una feina que l'Institut ha fet sempre i que continuarà fent, continua fent amb mitjans limitats, però que a partir d'un temps molt proper reprendrà a través de les oficines lexicogràfiques les que havia creat Pompeu Fabra, naturalment amb una altra gent i amb un altre funcionament, perquè l'època és diferent.
Per exemple, aquí tenim el vocabulari esportiu. El vocabulari esportiu que empren els locutors que transmeten partits de futbol. O, per exemple, la paraula basquetbol, que acceptem el terme anglès en lloc d'emmanllevar el terme castellà. I a mi em sembla bé, però naturalment crec que valdria la pena que vosaltres us definíssiu, perquè ens aclaríssiu què és el que hem de dir, si n'hem de dir pilota a mà i del córner com n'hem de dir. És a dir, una sèrie de temes que estan, que són de pregona actualitat i que crec que pràcticament, i perdona'm que vagi aquesta comparació, són d'una urgència quasi bé de bomber. És a dir, sí, no podeu romandre en aquests moments en la vostra, diguem-ne, torre d'ivori, sinó que ens heu d'explicar què és el que hem de fer aquesta sí, gent que tenim que utilitzar l'idioma com a eina.
Escolta, jo a la Torre d'Ivori no diria que
hi fossin... No, i quan dic Torre d'Ivori, per la mort de Déu, sí, no sí, ho interpretis en un sentit de que esteu tancats d'una manera, diguem-ne, allunyada. No, jo sé totes les enormes dificultats que teniu, però ho necessitem.
Sí, ara aquí el que s'ha de pensar és que l'Institut d'Estudis Catalans no ha estat mai una institució autoritària que hagi imposat solucions de cap mena. L'Institut ha suggerit i ha aconsellat. Aquesta era la tònica de Fabra.
Però és que a mi m'agradaria que l'Institut fos l'acadèmia.
Sí, però és clar, aquí el problema és que el país, com qualsevol altre país, en definitiva, la situació és la mateixa de tot arreu, funciona a través d'unes institucions tècniques que elaboren unes propostes i aquestes propostes la gent les accepta o no les accepta. La paraula llumins, per exemple, de què parlava abans, que per cert l'algarès la va prendre del sard, i ja està bé que el català tingui un préstec modern del sard, quan el sard és la llengua del món que té més catalanismes, sense cap mena de dubte, doncs quan va llançar la paraula llumins no sabia si la gent acceptaria o no acceptaria llumins.
Per això.
I ho suggeria. Sí, sí, i aleshores la gent ho ha anat acceptant. I això és una cosa molt important, que el criteri de l'Institut ha estat sempre el d'aconsellar i el de suggerir, i no ha estat mai el d'imposar i el d'obligar. Que aleshores la gent hagi tingut la responsabilitat i la disciplina d'acceptar aquests criteris de l'Institut i de fer-los seus, això és una cosa que diu molt a favor de la disciplina del país. La gent ha agafat aquestes normes de l'Institut i les ha fet seves. S'ha agafat aquests criteris del diccionari. Sí. Però és que hi ha gent que diu, és que això no és el diccionari, com que no és el diccionari no es pot dir. No, no és veritat. El diccionari recull la llengua parlada.
Cert.
Sí, però
i homologada.
Sí, però realment jo també crec dir que l'Institut d'Estudis Catalans hauria de ser l'Acadèmia de la Llengua.
Ho és, ho és.
No, hi abunda l'opinió del Jordi Torres. Nosaltres necessitem,
sí, sí,
necessitem una base on tenir un suport constant, sí, per utilitzar les paraules que s'han d'utilitzar.
Fixeu-vos.
Més encara et diria una cosa.
Perquè si no, aleshores ja haurem d'acceptar-ho tot.
És que l'Institut català viu, una llengua viva, en definitiva.
Oh, és clar, Jordi, tu ja fas institut, ara.
Sí, no, en definitiva, Jordi, sí, si fem una abstracció, i ara ja ho sé, ja començarem a fer ganyotes, però parlem català, i en definitiva, què és el que parlem? Parlem un llatí totalment degenerat i totalment degradat, com sí, el francès, que és un llatí totalment degradat. I gràcies a aquesta degradació es parla el francès i es parla el català. Doncs, sí. Home, també, siguem oberts. A les... Digues.
Si segueixes per aquest camí...
És en Daniel Giral, miracle.
Totes les llengües romàniques són degradades. Hauríem de tornar al llatí de l'època més encimballada per...
Ja s'hi torna.
Però no estic d'acord amb tu. Jo participo amb en Carbonell que la Real Acadèmia Espanyola, està molt bé que sigui a Madrid, però els catalans no necessitem ni una ni real... Ni acadèmia ni espanyola, necessitem una bona llengua i una parla que ens entenguem.
Però fixada.
Si l'esforç de unificació de llengua va començar amb en Fabra, ha de proseguir de la mateixa manera que es va fer fins ara.
Però
no per dictats, no per dictats autoritaris, sinó com a una pràctica raonada que unifica unitàriament els que exercim la pràctica de la llengua. I aquells que són els tècnics de la llengua concordem amb uns mots.
El que digui bueno garrotada. I el que escrivi bueno garrotada. Amb la llengua s'ha de ser dictador.
Bé, escolteu, hem exaurit pràcticament mitja hora del nostre programa, el tema és fascinant, i de veritat, Jordi Carbonell, estem molt agraïts per la teva presència i des d'ara ja et citem i emplacem per una altra nova ocasió perquè el tema dona tant de sí, és tan extraordinàriament fascinant que valdria la pena d'esmerçar-hi molta més estrena.
I això és molt positiu de cara al país, perquè hi ha pocs països del món on la gent discuteixi amb tant d'apassionament sobre problemes de llengua.
Bé, avui en aquest programa enllaçàvem la figura de Fabra del diccionari de les seves normes amb un tema que realment crec que és molt interessant, i és que el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat acaba de publicar un anuari de premis i ajuts de treball per a obres en llengua catalana. És una obra realment important. Jo no sé si vosaltres heu tingut ocasió de llegir-la. Doneu una ullada perquè veureu que és quasi bé una tasca de xinès manso, com es diu vulgarment, perquè s'ha anat espigolant tota mena de premis i ajuts que en aquests moments estan donant-se en el nostre país. I d'aquesta tasca ens en parlarà breument, i perdoneu-me, l'amic fort que està aquí i perteneix en aquest departament. Com ho heu assolit per arribar a fer aquest
breument, però els que tinguin ocasió de veure aquest llibre llegiran el pròleg i la introducció i veuran com s'ha arribat a recollir una xifra de 350 premis,
beques... Una dotació de prop de 50 milions de pessetes.
No, de 60 i tants milions de pessetes, perquè hi ha molts premis en els quals no consta la dotació, almenys no constava al moment que ens va arribar la informació. Penseu que aquest volum estava projectat perquè tingués unes 100 pàgines. En té exactament 400. Aquest volum, com ja es diu el seu pròleg i la seva introducció, va ser ampliat, però és clar, això ho ha dit la Generalitat de Catalunya, que té jurisdicció teòrica sobre les quatre anomenades províncies de Catalunya.
Entre cometes.
Entre cometes. Entre tantes cometes com vulgueu. Però al final es va dir obres en llengua catalana. Per tant, aquí s'hi han inclòs tots els premis, és a dir, tots els que hem pogut obtenir, que es convoquen al País Valencià, que es convoquen a les Illes Balears i Pitiüses, que es convoquen a la Catalunya Nord, que en diem, que es convoquen a Andorra, fins i tot a la Franja de Ponent, i malauradament no hem pogut trobar cap premi que es convoqués a l'Alguer.
En Jordi Carbonell,
això fa una...
No. De resoldre.
L'estimat amic Jordi Carbonell, n'hem parlat abans i no hi ha res, no es fa res a l'Alguer. Jo sé, perquè vaig parlar amb en Pere Català, que feia de cònsol
honorari.
General i honorari de l'Alguer a Barcelona, i em va dir doncs, que per l'any 81 no hi havia cap premi convocat i, per tant, esclar, no es podia citar.
Ara bé. Avui hi ha en Caria a Barcelona, el Rafael Caria, que és un regidor de l'Ajuntament de l'Alguer, i que potser us en podria dir alguna cosa. No sé si hi ha veritablement alguna cosa moderna que hagi sortit.
Bé, però jo espero que, com que això és un anuari, a més a més, voldria dir, si l'amic Bassols m'ho permet...
Naturalment.
Voldria dir que això és una represa d'una tradició molt efímera que va començar a l'any 1932,
de la qual, per tant, celebrem el cinquantenari, pràcticament. Encara que l'anuari aquest es refereix al 81, però s'ha publicat el 82. Que va ser l'anuari de premis i beques de Catalunya, publicat per la Generalitat Republicana i promogut pel Departament de Cultura, o sigui, pel Consell de Cultura, que llavors regia Ventura Gassol. Per mi això representa, o sigui, jo com diu el pròleg de l'estimat amic Albert Manent, com a redactor i recopilador principal de totes les informacions d'aquest llibre, per mi representa un veritable honor que vull fer públic per ràdio, ja que m'estan escoltant en directe. I puc dir que realment Catalunya, aquests últims anys, aquests últims 40 o 50 anys, Catalunya, la cultura catalana, més ben dit, s'ha basat molt, no diré totalment, però molt, en l'existència d'aquests premis, que molt sovint han estat patrocinats per gent particular, per entitats de poca potència econòmica. Últimament, darrerament, de fa molt poc temps, hi ha algunes entitats que sí, que entitats públiques, com per exemple la Generalitat, doncs, que impulsa premis de tipus oficial. Però, deixant de banda que hom cregui o deixi de creure en l'eficàcia dels premis, jo crec que tots els que som presents aquí estarem d'acord que el fet que s'hagin convocat tants premis amb diverses matèries, amb tan diverses matèries com figuren a l'índex, i que, com deia fa un moment l'amic Carbonell, doncs la llengua catalana no és una llengua poètica solament, ni una llengua de contes infantils.
Sinó que és tècnica, científica.
L'índex temàtic, per exemple, l'índex temàtic, doncs, comença per aeronàutica. Hi ha astrofísica, astronàutica, astronomia. Hi ha cinematografia, cirurgia. És a dir, comprèn totes les ciències, totes les ciències i totes les matèries literàries que es poden donar en una llengua normal.